A Catalunya Ràdio, Mans, amb Quim Rullant.
Bon dia i bona hora. Avui és Sant Joan, avui és dissabte i el país es lleva amb un munt de revelles i festes majors i amb una càlida benvinguda a l'estiu en general. I com cada dissabte n'hi podem faltar, comencem ara i aquí a Catalunya Ràdio al Mans, tot a l'arrel, a la Ràdio Nacional. Amb un munt de propostes que han de passar i una de grossa que també vindrà ben aviat. Estem parlant de la Plec Internacional, aquesta ja ha passat, tot just avui fa una setmana, que vivia la ciutat austríaca de Villach.
Molt agraïts, molt contents d'aquesta ciutat que ens ha acollit amb els braços oberts i que s'ha vist amb el caliu durant tot aquest cap de setmana i avui amb aquesta recta final.
Sentirem protagonistes, sentirem esclar les valoracions de tot el que va passar. Ja us diem ara que és un dels aplecs més participats de tots els temps. Més coses que passaran en aquest Mans d'avui dissabte i és que a Reus estan de plena festa major. Avui, un dels actes més emblemàtics, la Tronada.
Sí, és la manifestació més típica de Reus i del reusenquisme, eh? I quasi diríem dels Països Catalans. Per això fa 10 anys, per votació, es va elegir com l'instant més gran dels Països Catalans. La Tronada és una manifestació pirotècnica, com molts pobles tenen, sobretot de la part mediterrània, de celebrar les festes.
És la benvinguda a la festa de Sant Pere de Reus, i molt més, per exemple. En pocs dies ha de començar un dels festivals més entranyables del país, el de Llegendes, a Sant Martí de Tous.
Tenir com a objectiu aquest treball al voltant de les històries com material per explicar també el nostre moment, o sigui, no per reviure-les, sinó també per viure-les en la contemporaneïtat. I per fer-ho, doncs, hem engegat diferents iniciatives perquè artistes del nostre temps es fixin en aquest material tan ric per poder fer les seves creacions.
Començarà precisament aquesta setmana, que tot just obrirem. I un altre festival, que ja escalfa motors, és el que fa la Fira Mediterrània, que ja va donant a conèixer el seu cartell.
7 propostes amb mirades molt diferents, cada una d'elles, no? Des d'aquest diàleg del Raúl Refri amb la Maria Mazzota de la Puglia al sud d'Itàlia, per tant aquesta catarsi a partir de la Tarantella, que serà l'espectacle inaugural de la Fira, continuant amb música, doncs, el nou projecte de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, de l'OMAC, aquest trans.
Fira Mediterrània, per tant, posa l'entrada ja a uns quants espectacles, però recordeu que es programarà de cara a la tardor. Tot això i molt més, ara i aquí, en aquest Mans, que us oferim amb en Josep Lluís Santiso i Sarassa al muntatge musical, l'Aina Ostrell i Vaques a la producció i Quim Rullant i Valls a la locució.
Mans, de l'arrel a la plaça.
Som-hi! I per començar, ens posem en música de Joan Garriga. Ballem!
Arriba un moment que s'acaba la festa. Baixa la pastilla, s'encén la reserva. La fatiga es posa al dia i fa mandra la mentida. És quan mola volar. Sense res més a fer, ni desfer, ni esperar. És el temps de ballar.
Ballem, ballem-li a la vida. Ballem, encara que trista. Ballem, ballem fora via. Llença't al cel tot allò que estimem.
I ara el temps del viscut vol que floti el futur. Quan la vista ja no afina i els cabells van fent figa. Quan ja no cal demostrar ni perdre ni guanyar. És quan mola volar. Sense res més a fer, ni desfer, ni esperar. És el temps de ballar.
Ballem,
ballem-li a la vida.
Ballem,
encara que trista.
Ballem.
Sota el cel tot allò que estimem.
Catalunya Ràdio, Mans.
Entrem en temari. La ciutat de Villach, Àustria, ha acollit aquest darrer cap de setmana, just fa 8 dies, els actes de la 35a edició del Plec Internacional, la gran mostra de cultura popular catalana a l'exterior, que organitza Adifolk, l'Associació per la Difusió del Folclore. Un espectacle col·lectiu dels 600 actuants de més de 25 grups d'arreu de Catalunya va posar el punt i final en un dels esplecs més participats per la població local. El diumenge al vespre, després de l'acte de cloenda, el cansament es notava a les cares dels organitzadors i participants, i és que l'aplec en si provoca una catarsi entre els grups, que fan de les seves actuacions i de les diverses participacions una mostra sincera de cultura arrelada i popular, així com participativa. L'Ivan Besora és el president de Difolk, entitat organitzadora.
Sí, sí, la veritat és que ha estat una ciutat que s'ha entregat, que des del primer fins a l'últim acte ha estat multitudinària amb totes les activitats, i això és molt d'agrair a l'hora d'actuar als grups i tothom. Per tant, gràcies, gràcies, gràcies a la ciutat de Villach per aquest gran acolliment.
La delegada del Govern de la Generalitat a l'Europa Central, Cristina Schreider, parlava d'aquesta manera de la tasca que s'ha desenvolupat en paral·lel a tot aquest cap de setmana popular i participatiu que representa aquest aplec.
És molt interessant perquè la cultura popular no només és una finestra d'explicar una mica una part de qui és Catalunya i tot el que podem oferir cap enfora, la música, no, el baile, les tradicions, sinó també, i els valors, això és molt important, sinó també doncs, això, que té un impacte positiu per la comunitat que els acull econòmicament i culturalment.
I també va ser-hi present és la consellera d'Exteriors de la Generalitat, la Meritxell Serret, que posava en valor l'oportunitat que representa la cultura com a pont entre societats.
Aquí la veritat és que és emocionant veure com l'Ajuntament de Villach, com tota la comunitat d'aquí de Villach, han abraçat la proposta d'Adifolk, han abraçat aquests 3 dies i han posat no només tots els recursos, sinó tota aquesta capacitat d'aproximació humana, amb tots els esforços humans també, perquè sigui tot un èxit, perquè s'hagi difós al màxim i que tothom aquí a Àustria sàpiga que durant 3 dies hi ha cultura catalana present en els carrers, no?, i disposats a explicar-la a tothom i fer-la apropar a tothom. I per tant, és, que insisteixo, és una experiència des d'aquest punt de vista única i que hem d'aprofitar al màxim. I hem de, no?, el que diem sempre, l'acció exterior de país la fem entre tots i les institucions hi som per acompanyar, per reforçar i per donar tota la credibilitat, però és indispensable també aquesta proactivitat de la societat civil i aquí en aquest sentit de la cultura catalana, de tot aquest món associatiu cultural que tenim a tot el país i que aquí en tenim una mostra perquè hi ha gent de totes les comarques de Catalunya presents durant 3 dies a Villach, a Caríntia, a Àustria, exposant el bo i millor del nostre país pel que fa a cultura popular.
I també hi era l'eurodiputat i expresident Carles Puigdemont.
President, la cultura popular com a carta de presentació de país.
És una de les millors cartes de presentació que tenen els països, i a Catalunya especialment, perquè durant molts anys ens hem hagut de basar en la força de la cultura popular i tradicional, de l'associacionisme, de la societat civil, per poder existir i presentar-nos al món. I feliçment ha quedat una estructura molt robusta que quan anem pel món podem lluir país. Com que vas als països i tots tenen també el seu patrimoni cultural, tradicional, gairebé parlem el mateix llenguatge i hi ha molts punts de contacte. I és una carta de, és una diplomàcia, per entendre'ns, molt efectiva i que t'obre moltes portes que són molt necessàries que se'ns obrin en aquests moments. I ens entenen de seguida, quan ens expliquem a través d'allò que som, és fàcil de que ens identifiquin qui som exactament els catalans. Som això.
Pel costat austríac vam poder parlar amb l'alcalde de la ciutat, l'alcalde de Villach, Günther Auber, que posava de relleu la capacitat emotiva d'aquesta cultura popular.
Villach és coneguda per ser una ciutat oberta al món. Ens agraden les tradicions, ens agraden els costums, i el que hem vist de les tradicions i costums catalans dels primers grups i de les persones que hi ha aquí ja ens ha entusiasmat.
I també Georg Cubas, director de turisme de la regió de Villach, que parlava d'aquesta manera de la repercussió que ha tingut la pleca en si.
Estem molt orgullosos i feliços d'haver tingut aquí tants catalans, un miler pel cap baix. Això es reflectirà també al resultat econòmic. No recordo cap altre acte que hagi tingut una resposta tan bona per part de tothom. I hi ha hagut participants de tota la regió, i això aquí no és habitual.
Das ist ein riesiges Friedensprojekt auch und das zeigt
sí, un projecte com aquest és un gran projecte de pau entre els pobles d'Europa i ben segur que a partir d'ara molta gent de tot Carintia viatjarà més sovint a Catalunya i els nostres dos pobles estaran més vinculats.
Hem sentit molts dels responsables de la PLEC, però els veritables protagonistes són, com sempre, la gent de les entitats. Les xifres parlen per si sola, us ho dèiem fa un moment, 600 actuants, 25 entitats d'arreu del territori català que es van desplaçar fins a Àustria per participar en aquest PLEC. Sentim alguns dels membres de les entitats que hi van prendre part. Per exemple, la Marina de la Copla de la PLEC, una formació única, amb només dones com a intèrprets.
Bueno, aquesta formació és una formació que s'ha format únicament per aquest PLEC, llavors serà una formació que no tornarem a veure, bueno, o potser sí, l'any que ve, qui sap, però i aquí estem, tocant. Sí, des de l'any passat es va decidir que tots fossin dones i aquest any també. Molt xulo, perquè poder anar a diferents llocs del món per tocar, passar-ho bé i per donar a conèixer la cultura catalana a la gent que no és gaire conegut a fora d'Espanya i de Catalunya. Està molt bé.
L'Enric, de la Molassa de Tarragona.
Ens venia molt de gust sortir de Catalunya. No, és el tercer viatge que fem fora de Catalunya en els nostres 35 anys d'història i ens venia de gust perquè fem 35 anys i internament és una manera de fer caliu, però també per sortir de les nostres contrades i portar el nom de les festes de Tarragona i de la cultura popular catalana més enllà de les nostres fronteres naturals, diguem-ne. No? Trobo que el més interessant és el contacte amb la gent. Nosaltres, per exemple, que anem amb la Molassa, que és un element molt pròxim perquè se surt del recorregut, juga amb la gent, saluda els infants. Això ens dona una proximitat amb la gent local que ens agrada moltíssim. I veure les cares de sorpresa... Clar, a Catalunya molta gent ja sap què és el que fem i qui som, no? Però aquí veus moltes cares de sorpresa que la veritat és que alegren.
I alhora aquest punt de contacte, no?, d'entitats que, no sé, vull dir, hi ha gent que segurament mai havia vist un ball de pastorets.
Exacte, sí, sí. De fet, de vegades fins i tot dins del mateix grup, no?, fem certa pedagogia, no? Això és un ball de pastorets, això. Vull dir, trobo que ens enriqueix també i el contacte amb colles de diferents ciutats i pobles, no? Per exemple, nosaltres sortim poc per Catalunya. Sortim sobretot a les festes de Santa Tecla al setembre i, per tant, també establir aquests vincles que segur que donaran fruits, que potser l'any que ve estem en una altra trobada o algú ve a visitar-nos i això també doncs, ens ajuda a continuar fent cultura popular, no? Cultura als carrers.
L'Àngels, de la Colla Aire Gironins.
Sí, ens entusiasma molt anar-hi i la veritat és que ens accepten i aquí estem. Nosaltres aquesta és la quarta vegada. Vam estar a Cracòvia el 2010, a Verona el 2013, Elbas l'any passat i aquest any doncs, aquí. Repetim perquè doncs, volem promocionar la cultura catalana junt amb els altres grups, o sigui, conèixer-nos entre nosaltres, perquè moltes vegades a dintre de Catalunya mateix no coneixem tot el que arribem a tenir. I aquí, doncs, jo diria que estan tots representats.
L'Alfred de la Colla Toc de Dansa.
N'han fet molts i darrerament doncs, hem estat a Portugal, a Copenhague i enguany aquí.
Què té la PLEC que faci que repetiu?
Home, doncs, té que una que trobes a l'estranger, que és un punt de trobada amb molta gent diferent. I després que ens ho passem molt bé, ens ho passem molt bé. Si no ens ho passéssim bé, no vindríem. És molt estressant, això sí, però ens ho passem molt bé.
La Maria de les Bars Somriu Tor, de Sant Fruitós del Bages.
N'estem molt contents, és el segon any que tenim la sort de formar part de la PLEC Adifolk i ho vivim com una oportunitat molt gran d'ensenyar tot el que treballem durant el curs i de conèixer doncs, altres entitats i portar la cultura catalana arreu del món.
En Miquel, de la Colla de Pastorets de Vilafranca del Penedès.
Vam venir una generació el 2015, on vam fer la PLEC de Turí, no sé si la 28a o la 29a edició de la PLEC Internacional. Doncs la veritat és que tenim ganes de fer una sortida internacional perquè des del Vall de Pastorets sobretot ballem per la Festa Major de Vilafranca, després sempre fem anualment alguna sortida per per zones properes a Vilafranca, però mai havíem fet a aquesta generació una sortida internacional i teníem ganes de participar i de difondre la cultura catalana per Europa. Bueno, la veritat és que positivament. Sí que és veritat que nosaltres esperàvem trobar altres danses tradicionals i el que ens hem trobat és més figura de bestiari, però bueno, la veritat és que tant uns com els altres contribuïm a la cultura catalana, així que perfecte. Potser faltaria alguna colla castellera, però bé, la veritat és que bé.
En Jordi, de la banda i cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes.
Bueno, pues la veritat que molt positiu tot, molt engrescador i ho estem passant genial. És una emoció molt gran el fet d'estar a aquest país, a Àustria. Sembla que estem allà, no sé, en una festa de poble, del Penedès o de qualsevol poble de Catalunya, vaja.
S'ho estan passant bé els nanos?
Sí, la veritat que sí, ho estan passant molt bé i sobretot la part personal i la part musical també, de veritat, sí.
Clar, suposo que d'alguna manera també els hi toca descobrir altres formes de cultura, no? Popular.
Pues sí, la veritat que sí, i sobretot el fet d'això, d'estar fora de Catalunya i trobar-nos pues, en una festa totalment catalana i bueno, la gent d'aquí, la gent són estrangers per nosaltres, però clar, són residents aquí, pues, ho estan passant genial de veure la nostra cultura, la nostra festa sobretot la cultura musical, sí.
L'assumpte de les gitanes de Lliçà d'Amunt.
Home, és una experiència molt, molt xula, perquè a més per la nostra colla és la primera vegada, l'altra vegada hi va venir la colla jove, és conèixer molta gent d'altres llocs i a més poder ensenyar el que fem nosaltres a un lloc ben apartat de casa. I tant, mira, ara mateix estava parlant amb els sardanistes d'allà de Lleida i és que et relaciones amb molta gent que no coneixes i comparteixes molt. Està molt bé.
L'Enric del Lleó de Lleida.
Un canvi, no? Cada any és un canvi, això. El fet, bueno, un canvi sobretot per la ciutadania, que sempre és diferent, països diferents, i bueno, doncs sempre és impactant, no? Cada any impacta doncs, veure la gent, veure també la cultura d'aquí. Bueno, per nosaltres, com diem, per Lleida és una estratègia d'entitat, no? El fet de poder fer divulgació i visibilitat de la cultura catalana o de la cultura de les Terres de Lleida arreu del món, doncs és una oportunitat per nosaltres, però a més penso que és una oportunitat pel país de poder-nos visibilitzar. Capacitat d'intercanvi, de poder-nos conèixer entre altres grups, altres entitats del país, doncs també és importantíssim i és una suma. Per tant, doncs, penso que és un cap de setmana que per nosaltres, personalment, doncs és un 100%, no?
I també la Gemma, que és la pubilla de Catalunya.
És a dir, aquest any hem com volgut innovar una mica i que no sigui com la típica figura que des de fora pot semblar que som com adornos, per dir-ho així, com una cosa que està allà i ja està, però realment volem fer com un paper important i aquest any se'ns ha donat com l'oportunitat de participar una mica més i fer un discurs, que és el que ja fem de normal com a pubillatge, que és el que se'ns dona veu, és a dir, el jovent, i també se'ns ha donat l'oportunitat de fer presentar els actes, alguna part, per tant, estem molt contents. És a dir, està molt bé perquè la cultura és un tret que et fa sentir, en plan, que et dona un significat, és a dir, una entitat. Per tant, que el poble català és una cosa que tenim, no? La nostra entitat és la cultura, les tradicions, el ball. Per exemple, en el nostre cas, el pubillatge és una cosa que vivim molt i ens agrada i el fet que l'Aplec ho pugui transmetre en llocs més enllà que el que és el nostre territori Catalunya està superbé.
Cal dir que, a més de tots els que heu sentit, també hi van ser presents els grups com Aigua Barreig d'Artés, el Drac Esparrac de Trago, el Cor de Cambra de la Federació Catalana d'Entitats Corals, el Cor Prades Cor, els Diables de Can Aurell de Terrassa, els Gegants de Ribes de Freser, la Federació Catalana de Joc Tradicional OB, la colla sardanista Font de Vall d'Ans. El president de Difolc, Ivan Besora, va voler donar les gràcies a totes aquelles colles que han participat enguany.
Molt agraïts, molt contents d'aquesta ciutat que ens ha acollit amb els braços oberts i que s'ha vist amb el caliu durant tot aquest cap de setmana i avui amb aquesta recta final. Un agraïment molt especial amb ells, a la ciutat, però també un agraïment molt especial als grups que ho han donat tot perquè fos un èxit aquesta 35è plec internacional.
Mans, de l'arrel a la plaça, amb Quim Rullant.
Nens, pareu bé les orelles, una història us contarem. La llegenda de Sant Jordi va passar fa molt de temps.
A les
contrades de Montblanc un drac ferotge va arribar que treia foc pels queixals i es menjava el bestiar.
Proposta per la setmana que ve. Sant Martí de Tous rebrà de dijous a diumenge una nova edició del Festival de Llegendes, el Festival de Llegendes de Catalunya. Un festival que dirigeix la gent de Teatre Nu. En parlem amb en Víctor Borràs, codirector del festival. Bon dia, Víctor.
Hola, bon dia.
Tot a punt? M'imagino que sí, aquestes alçades, no?
Doncs sí, 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 molt, molt a punt, molt, moltes ganes de que hi arribi el dijous i que pugui començar el festival.
El Festival de Llegendes es nodreix d'aquella, diguem-ne, aquelles històries populars que han anat succeint-se, que han anat passant d'orella, de boca a orella al llarg de les generacions. I la gràcia és que els darrers anys s'ha fet una aposta per la, diguem-ne, revisitació de totes aquestes llegendes des de no només una contemporaneització, sinó també des d'una recreació artística. Aquest és el gran valor del festival d'enguany?
Doncs sí, la veritat és que quan vam agafar la direcció doncs, tenir com a objectiu aquest treball al voltant de les històries com material per explicar també el nostre moment, o sigui, no per reviure-les, sinó també per viure-les amb la contemporaneïtat, i per fer-ho doncs, hem engegat diferents iniciatives perquè artistes del nostre temps es fixin en aquest material tan ric per poder fer les seves creacions. I sí, aquest any, d'una manera ja molt consolidada, hi ha bastantes propostes que s'estrenen o que han sigut en residència, per exemple, a Tous durant l'any, i que d'alguna manera doncs, es podran veure i es podran formar part de la gira d'aquests espectacles que ja estan al carrer. No?
En el camp de les llegendes en si, d'aquestes representacions de les llegendes, ja m'imagino que deu ser molt difícil dir-te recomanar-me en un parell, però sí que, què ens destacaries? Quines principals cartells? Crec que hi havia alguna llegenda, fins i tot alguna companyia que ve de fora del país. Quina és la línia d'enguany?
Doncs la línia és recuperar d'una banda recuperar el carrer, perquè si bé l'any passat ja vam poder fer un festival amb normalitat, la programació encara va ser amb clau Covid o sense saber massa, amb certa incertesa, i aquest any es recupera el carrer, es recupera l'oralitat al carrer, es recuperen els racons de llegendes, en què hi haurà llegendes de Sant Martí de Tous, hi haurà un racó, però hi haurà llegendes de muntanya, llegendes de mar, llegendes del Montseny, llegendes també del país de Gales, perquè una de les narradores és catalana però d'origen galès, i això també ens lliga amb altres llegendes del País Valencià, i això de la presència de Gales ens lliga amb que també hi ha altres cultures convidades, cultures que algunes venen de fora, com per exemple una companyia argentina que ara està fent residència i farà la seva estrena, però també altres persones que viuen a Catalunya, que són catalanes, però que tenen la seva arrel en altres cultures europees o llatinoamericanes i que faran les seves presentacions. En aquest sentit ens fa molta il·lusió, per exemple, que hi ha una companyia, un grup de persones ucraïneses residents a Catalunya actualment, algunes ja des de fa anys, però altres fruit de ser refugiats de la guerra, i que faran una presentació d'una llegenda de l'esperit de la llibertat en clau també del moment en què estan vivint. També una companyia doncs, d'origen colombià que ve, també bé, diferents cultures, i, evidentment, les més tradicionals que veuen de la cultura més dels països catalans, de l'arrel, diguéssim, de la llengua catalana.
És evident que una de les apostes també és jugar amb la música d'arrel, formacions que treballen, que al final no deixa de ser també, a vegades, relats de tradició oral que han anat generant espectacles també musicals, com per exemple el que ofereix la gent de Fenyarrai, en aquest cas que venen des de Valls, vaja, un munt, ve en Guillem Ballaz, ve l'espectacle de la Lireta, de la Joana d'Arc, aquí també hi ha una aposta molt ferma aquest any.
Sí, també és una part, la part de la música que s'uneix, també va ser una línia que vam voler doncs, endegar quan vam agafar el festival al 20, amb totes les condicions que hi ha hagut des de llavors. I sí, realment la música és un transmissor d'històries molt potent i és el que servia perquè això que deies al principi, que passés d'una boca a una altra orella, d'una altra boca, la musicalitat, la cantarella, és el que feia que les històries pervisquessin i realment moltes d'elles tenen aquest mecanisme de transmissió que és la música i em semblava que hi ha de ser molt present tots aquests que has dit, també la inauguració de l'Ibèrica, amb l'Ibèrica, i em semblava que pot ser un mecanisme de transmissió que és molt potent i que cal que el Festival de Llegendes formi part, no només per la melodia popular, que ja per ella mateixa té un component de tradició o de passada d'uns als altres, sinó també perquè serveixen per explicar històries. Les històries es comuniquen molt a través de la música.
L'Orquestina Trama, el Julibert, la gent també que ens arriben des dels Embau, que per exemple aquesta formació també pensada pels més joves, doncs també seran presents. Vaja, moltes coses, dansa també, és a dir, punt de vista de les llegendes, però des de tots els costats, es pot explicar de moltes maneres, no només a nivell oral, sinó també fins i tot ballat. Per tant, Sant Martí de Tous aconseguirà a partir del proper dijous ser una vegada més el gran aparador de tot aquest àmbit. Escolta, moment màgic, moment imprescindible, sens dubte, és aquest catarsi social i col·lectiva que viuen tota la gent del municipi amb l'apagada, que aquí sí que, vaja, no pot faltar-hi, és un espectacle únic en aquest cas. Serà tant dissabte com diumenge en aquest cas.
Bé, és dissabte i la matinada diumenge. O sigui,
clar, perquè és dues vegades, cert.
És a cavall de dissabte i diumenge, però és en una sola nit, la nit de dissabte i diumenge. Sí, això és una mica, ens fa una mica de mal fer quan les entrades estan a la venda, perquè la una ja salta diumenge i a vegades hi ha gent que es confon. Però és la nit de dissabte i diumenge, l'apagada de misteri, en què s'apaguen els llums de tot el centre de Sant Martí de Tous, el nucli antic, i si il·luminat només amb llum d'espelmes, s'hi representen diferents escenes de misteri, de por, ocultes, algunes d'elles fins i tot, d'origen dels Països Catalans, en aquest cas, i que són escenificades per voluntaris i voluntàries del municipi, per actors i actrius del poble i també del voltant d'Igualada, d'altres pobles del voltant de l'Anoia. És un espectacle que d'alguna manera exemplifica tota la dedicació que tenen voluntaris i voluntàries del municipi, perquè realment fer un espectacle amb més de 50 persones doncs no és fàcil, i en un poble de 1.200 habitants, doncs que cada any surti la gent per fer un espectacle així és meravellós. I sí, recomano moltíssim que qui no ho hagi vist s'hi acosti, i qui ja ho ha vist moltes
repeteixi.
Vegades, molts d'ells repeteixen, ja no cal... És un dels espectacles que no cal fer gaire promoció perquè d'alguna manera ja crida moltíssim, no? I sí, estem molt contents que sempre tingui aquesta acollida, i de fet és un dels senyals d'identitat del festival, que ja des del principi, des del primer any, amb la direcció del Sergi Vallès i de Nidia Tosal, el festival va encertar de crear aquesta proposta, i que ha anat creixent any rere any.
Res més, només senzillament dir que comença dijous, s'allargarà fins al diumenge, que hi ha un munt de propostes per totes les edats, que és molt recomanable. A més, Sant Martí de Tous és un espai increïble per visitar, per tant, aprofiteu-m'ho aquest proper cap de setmana. N'hem pogut parlar amb el director de Llegendes, juntament amb la Maria Arbàs, en aquest cas des del Teatre Nu, amb Víctor Borràs. Víctor, gràcies per atendre la trucada del programa. Que vagi molt bé, que tinga molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
A Catalunya Ràdio, Mans.
Dijous que ve es clausura a Sabadell l'any Manuel Oltra, tot un any d'activitats amb edicions de discos per part de músics, per la cobla, xerrades, concerts i també, esclar, la redescoberta de la seva obra, que posarà el punt final en el concert d'aquest proper dijous a la cobla mediterrània i a la cantant Marta Valero. Concert que es farà a les 8 del vespre a la sala del Casal Pere IV de Sabadell i que organitza Joventuts Musicals. En Josep Maria Sarracan és un dels seus responsables. Bon dia, Josep Maria.
Hola, bon dia, Quim. Bon dia a tots.
Un concert... com no podria ser d'una altra manera, perquè toca, d'homenatge a Manel Oltra.
Sí, home, hem fet el 2022 com a any del centenari i aprofitem aquesta vinentesa d'aquest concert important per fer com una mena de cluenda de l'any, que és una cluenda per dir hem tocat Oltra i continuarem tocant Oltra.
En aquest cas, el concert, que per cert serà el proper dijous, dia 29 de juny, a partir de les 8 del vespre, que és el Pere IV,
De Sabadell, un concert que anirà amb la Copla Mediterrània, a la direcció Bernat Castillejo, acompanyat de la soprano Marta Valero. Va, parlem del repertori. Què destacaries d'aquest repertori que heu seleccionat?
Farem com una mena de visita als diferents gèneres en els que Manuel Oltra va escriure i on hi ha la cobla implicada. Dient-ho clar, hi haurà danses tradicionals arranjades per ell, hi haurà música simfònica per cobla, hi haurà dues sardanes, hi haurà cançons de les que sí hem arranjat després, per la mezzo, per Marta Valero i cobla. Aleshores, és un programa molt eclèctic i faré el possible per explicar-lo bé a la gent que vingui.
És sens dubte un concert d'aquells únics, serà difícil que es pugui repetir, per tant, no ens cansem de dir-ho, el proper dia 29, a les 8 del vespre, al Casal Pere IV, un concert de compromís per la cobla, tot sigui dit, amb la Marta Valero també cantant soprano, i per tant un concert que segur que serà una delícia musical per tots aquells que s'hi puguin arribar. Josep Maria, enhorabona una vegada més per la feina, esperem que vagi molt bé aquest concert i que el gaudiu molt.
Molt bé, doncs agrair a Joventuts Musicals que ho hagi volgut incloure en el seu cicle d'estiu, i farem també un agraïment extensiu en el decurs del mateix a totes les persones, entitats, que durant aquest 2022 i tros de 23 han fet coses dedicades al mestre Oltra. I ara, per arrodonir el final, us puc dir que hauran estat una trentena d'activitats que van des de conferències, concerts, ball esbarts, i que l'extensió geogràfica ha arribat fins a Noruega. O sigui, donem-nos per contents de l'acollida de la proposta de l'any, i bé que anem continuant celebrant, recordant, però que sigui tots aquests compositors nostres que han deixat petjada.
Doncs perfecte, moltíssimes gràcies, com dèiem, Josep Maria, una abraçada ben gran.
Gràcies igualment a vosaltres.
Catalunya Ràdio, 40 anys.
Fins a les 7 del matí, Mans, amb Quim Rotllan a Catalunya Ràdio.
Aquest cap de setmana, que és el cap de setmana de Sant Joan, hi ha un munt de festes majors en dansa. Us parlem, per exemple, de Valls, la gran festa major d'aquesta població de la capital d'Alt Camp i que dona, tradicionalment, l'inici a la temporada castellera. La Laia Castells és la regidora de Cultura de la ciutat.
Al llarg de la història s'havien anat modernitzant la festa major, s'havien anat incorporant nous actes, i ens trobàvem amb un programa que estava com a molt desdibuixat, no? Hi havia actes molt tradicionals barrejats amb actes molt moderns, i aquest any hem volgut fer un treball amb la comissió de seguici per endreçar tot aquest panorama.
Palamós també està de celebració. La Sandra Mateu és la tècnic de cultura i festes de la ciutat.
Festa Major de Palamós dona el tret de sortida a moltes coses aquí, bàsicament a la temporada estival. Estem en un poble de costa meravellós, que us recomano que vingueu a gaudir. I per Sant Joan comencem amb festa amb gresca, amb moltes activitats, i comença tota la temporada per nosaltres. Llavors és un moment de plena efervescència de tota la part de comercial, de tota la part administrativa, diguéssim, a part de l'Ajuntament organitzant activitats, i també de totes les entitats que ofereixen el programa d'un munt d'accions.
I una altra gran festa major és la de Reus, marcada per Sant Pere, una de les festes que més arrelada té el protocol festiu, i entre elles, dins aquest protocol, la tronada. Aquest va ser un element que ara fa 10 anys l'audiència d'aquest programa va proclamar l'instant més gran dels Països Catalans. En parlem amb en Jaume Lluís Grau, de la confraria de guardadors de la Tronada. Bon dia, Jaume.
Bon dia.
La Tronada potser és aquell acte imprescindible de la Festa Major de Reus, la qual tothom espera amb una mena de... no sé si dir, amb una mena de protocol, no sé, gairebé és atàvic, no?, el que passen allà.
Sí, és la manifestació més típica de Reus i del reusenquisme, eh? I quasi diríem dels Països Catalans. Per això fa 10 anys, per votació, es va elegir com l'instant més gran dels Països Catalans. És una manifestació pirotècnica, com molts pobles tenen, sobretot de la part mediterrània, de celebrar les festes. Però així com la pirotècnica moderna s'ha convertit en una cosa aèria, de festival de llums i cirolls i molta parafernàlia, doncs la Tronada, que és una manifestació que ve del segle XVII, continua sent una pirotècnica a ras de terra. Un reguerol de pólvora, en què s'intercalen uns quants trons, i l'encendre la pólvora va posant foc als trons, que es diuen aquí a Reus hi ha mascles, que són com uns morterets petits d'uns 20 centímetres, que estan farcits de pólvora ataconada i coberta de rajolí. I a l'esputar surt el rajolí amb un esclat de soroll molt fort, fum, olor de pólvora, i és el típic de la Tronada de Reus.
Un element molt ancestral que, de fet, demostra molt com la Festa Major de Reus, aquesta Festa Major de Sant Pere, ha sabut també mantenir un peu a la tradició, recordar quines són les arrels i alhora mirar cap al futur i assegurar-se que aquesta tradició es perpetuï. Això passa no només amb la Tronada, sinó també amb seguicis i amb tots els elements que fan particular aquesta festa reusenca.
Doncs sí, la tradició que és de la Tronada, ja dic bé, del segle XVII, i també es donava en altres contrades de Catalunya, però s'ha anat perdent en molts llocs, encara per aquí a les nostres contrades es conserva a Falset, que n'hi diuen a Tupinada, perquè en lloc de mascles es fan tupins pres a pólvora, també es conserva a les Borges del Camp, i més llunyadament, crec que a Solsona també fan una Tronada amb un reguerol de pólvora pel carrer, però en molts llocs s'ha anat perdent. I és llàstima, perquè aquestes coses han anat revifant molt. Són reminiscències dels gremis del segle XVI, XVII, però com que els gremis han anat perdent l'actualitat, doncs també s'han anat perdent les seves costums. Actualment moltes s'han anat revifant per aquestes coses, en forma de balls de bastons o balls doncs, de gitanes o balls de cerculets, balls de cabells, cavallers, en fi, moltes coses s'han anat revifant.
Ara som-hi, darrera Tronada de Festa Major de Sant Pere.
Doncs escolta, Jaume, avui primera tronada, quantes en podrem veure al llarg de la Festa Major i com...
Actualment se'n tiraven quatre. Abans se'n tiraven cinc, la primera es tirava el mateix dia de Sant Pere per despertar, per desvetllar el personal, es tirava a les 5 del matí. A les 5, bé, aleshores eren les hores de sol, eh? Però quan sortia el sol es tirava una tronada per despertar. Aquesta ja s'ha perdut, però es tira el dia del pregó, es tira la primera. La segona és aquesta de completes, el sortir de completes. La tercera, el mateix dia de Sant Pere, al migdia, a les 12 del migdia. I també el dia de Sant Pere, al vespre, quan passa la processó amb el bus de Sant Pere per davant de l'Ajuntament, també es dispara una tronada, llavors. O sigui, ara se'n tiren quatre de les cinc que es tiraven abans.
Molt bé, és una bona representació. Sí.
Sí, sí. Es havien anat perdent després de la guerra, ja dic, per desídia dels que manaven i també per la cosa econòmica, però s'han anat recuperant de les cinc, quatre s'han recuperat.
Avui dia de Sant Joan, de fet, avui dia 24, per tant, a les 7:45 hi haurà l'obertura del Saló de Plens, a les 8 del vespre el pregó de Festa Major, amb el lliurament del tro de la Festa 2023, i tot just quan acabi el pregó, el pregoner farà la crida a la festa des del balcó i serà quan s'encendrà la primera de les tronades d'aquesta Festa Major de Reus. Per tant, moment solemne, i no hi ha Festa Major sense tronada, per tant, celebrem que Reus arribi un dia més. Jaume, gràcies per tenir la trucada del programa, que vagi molt bé la Festa Major i que tingueu unes bones tronades.
Gràcies a vosaltres.
Una minyona de Reus, filla de molt bona casa, per anar-se'n a ballar se'n posa ben pimpollada.
anar-se'n a ballar. S'han posat en pinfollada i han trobat tres padrinets de la primera volada. Oh, laila, jo han trobat tres padrinets de la primera volada. El primer li renta els peus, l'altre li renta la cama. Oh, laila,
el primer li renta els peus, l'altre li renta la cama. I el petit més eixerit passa de la
Acabem d'escoltar La Minyona de Reus, un tema de la Cobla Catalana dels Sons Essencials que podeu trobar en el treball Terra d'Espores. Entrem en camp musical. Atenció, ja estan a la venda algunes de les entrades dels principals caps de cartell de la Fira Mediterrània, a l'espera de saber tota la programació que es dirà d'aquí a 15 dies. I que es desenvoluparà precisament el mes d'octubre. Ara ja hi ha uns quants caps de cartell, com us diem, per aconseguir les primeres localitats. Jordi Foses és el director de Fira Mediterrània.
Doncs ara hem posat a la venda les entrades dels 7 primers espectacles doncs, que s'han anunciat d'aquesta Fira Mediterrània. 7 propostes amb mirades molt diferents, cada una d'elles, no? Des d'aquest diàleg del Raúl Refri amb la Maria Mazzota de la Puglia al sud d'Itàlia, per tant aquesta catarsi a partir de la Tarantella i que serà l'espectacle inaugural de la Fira, continuant amb música pues, el nou projecte de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, de l'OMAC, aquest trans, que també veurem a la Sala Gran del Cursal, la presentació del nou disc Romeria del Rodrigo Cuevas, el nou treball de la Núria Andorrà, que parteix de les cançons de Pandero, però que les treballa a partir de la intel·ligència artificial, que serà un dels eixos que travessarà tota la Fira Mediterrània, fins al nou projecte per a públic familiar del Pony Pissador, que és aquest poni menut que podrem veure en el Teatre Conservatori. També projectes de dansa, com és el nou treball del Víctor Pérez Armero, que també és un projecte que forma part d'aquest pla d'impuls a la dansa d'arrel, que fa 2 anys que estem desplegant des de la Fira i amb molts altres còmplices, i també pues, des de l'Associacionisme de Cultura Popular, en aquest cas, el diumenge al vespre, a la tarda, a la Sala Gran del Cursal, i tindrem el nou projecte de gran format de l'Esbar d'Ensaire de Rubí, que aquest any doncs, compleix 100 anys, el seu centenari, i que el celebrarà doncs, creant aquest projecte de nou format que podrem veure a l'estrena absoluta a la Sala Gran del Cursal.
Més a la vora en el temps, l'Ondarius de Girona el proper cap de setmana, un festival intens i recomanable. Ens ho explica des de l'Escampillem en David Ripoll.
L'Ondarius és el festival de cultura popular i tradicional de Girona que va néixer a partir del campus de cultura popular, un seguit d'activitats formatives destinat als docents, als estudiants de la universitat, i que va anar creixent a partir de la incorporació de més associacions de la ciutat, també de fora, i té sobretot la característica més important que té és que té una clara vocació transfronterera. Vol ser un festival de veure una regió d'aquest triangle format per Barcelona, Tolosa i Montpellier, on Girona es troba just al mig. La música i la dansa són els grans protagonistes del festival, però hi trobem tota mena d'activitats al voltant de la cultura popular, doncs, d'imatgeria festiva, d'etnobotànica, d'història local, etc. La programació de Bondarius d'aquest any té una novetat molt important just a començar, que és que es presenta una nova peça d'imatgeria festiva de la ciutat, de la part dels amics de Caixa de Trons. Serà just en aquest acte inaugural que veurem aquesta nova figura. A part d'això, es potencia moltíssim la presència als barris, amb la trobada de Caixa de Trons, amb la jornada de cultura popular del barri de Sant Narcís, i naturalment amb tot el que sona els grans concerts amb protagonistes amb la música d'Occitània, de Flandes, del nord de França, del Quebec, de Bretanya, i per primera vegada també el País Valencià. Un altre punt fort és el Familiarius, tot un seguit d'activitats recomanades per anar-hi família.
E baila qui te cal partir, trullali, rullali, rullallero, l'hai trobat muller amb allà, trullali-rullal-la, e baile tutte cal partì, trullali-rullali-rullal-lero, n'hai trovat un lier ammalià, trullali-rullali-rullal-la, come se io partirai me, trullali-rullali-rullal-lero, trullali-rullali-rullal-la, mes che non contessi a scofac, come se io partirai me, trullali-rullali-rullal-lero, trullali-rullali-rullal-la, mes che non contessi a scofac.
La setmana que ve a Banyoles viu La Fònica, un gran festival de la veu que dirigeix Francesc Viladiu.
La Fònica és un festival dedicat a la veu que aquest any arriba a la seva 19a edició i que a través de l'instrument, d'aquest instrument de la veu, intentem arribar a tot tipus de públics i estils que van des del rap, la cançó d'autor, el pop, el rock o l'arrel. En total, doncs, en aquesta edició tindrem més de 44 activitats repartides en els 24 escenaris de la ciutat de Banyoles. A nivell estilístic intentem combinar propostes més desconegudes, més emergents, podríem parlar de noms com Marc Pujol o Toni Casasses, amb propostes ja molt més consolidades, amb Pau Bellvé, Mireia Vives i Borja Penalba, les mateixes Cocanya, Maria Coma, també tindrem la Ludwig Band, on estaran fent un dels tres concerts d'aquest estiu, amb aquest espectacle Gràcies per venir, i potser el que és el cap de cartell seria la nova gira de Rodrigo Cuevas, aquest músic asturià que estarà per primera vegada presentant el seu La Romeria a Banyoles, i ho farà doncs com l'estrena el seu nou espectacle amb un espai d'ell.
Ma comère, quand je danse, mon cotillon va-t-il bien?
Ma comère, quand je danse, mon cotillon va-t-il bien?
Il va de ci, il va de là, il va fort bien, ma comère, il va de ci, il va de là, il va fort bien comme il va.
Explicar també que La Fònica té molt en compte el seu entorn més immediat, a nivell social, a nivell cultural, amb moltes entitats i equipaments que hi participen, també amb artistes, com poden ser els alumnes de l'Escola Municipal de Música de Banyoles, Cor de Teatre, 97 Onzes, i evidentment doncs, també tenir en compte el que passa arreu del país, buscant col·laboracions amb entitats com poden ser Fira Mediterrània de Manresa, la Fira de Vilaseca, el Mercat de Música Viva de Vic, el Taller de Músics, i una mica doncs, amb la voluntat d'establir una xarxa i tenir molta més presència arreu del país.
Ets Mans, ets Festa, ets a Catalunya Ràdio.
despleguem. Gràcies a tots per fer-nos companyia. I hem estat amb en Josep Lluís Santís i Seràs al muntatge musical, l'Aina Estrella Vaques a la producció i Quim Rullan i Valls a la locució. Gràcies una setmana més per ser-hi. I per marxar, ho farem amb una sardana de Juli Garreta, que no pot ser altra que juny, amb els Montgrins. Tornem dissabte que ve aquí al Mans, a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional.